tant, però no podem deixar de banda el fet de que hem de fer la transició energètica, deixar de banda els combustibles fòssils. Ja fa 6 anys que l'acord de París del desembre de 2015 es va dir d'una forma sí planera: no apostarem més pels combustibles fòssils, i continuem utilitzant-los, no?
El veu més viable de complir aquest acord? És a dir, l'acord per reduir en aquest 30% d'aquí al 2030 les emissions de metà és més factible que el veiem acomplert d'aquí al 2030 que no pas els acords de París, per exemple?
Potser sí. Dependrà també de la voluntat política i del compromís vinculant, no? Si aquests països, jo ara penso en el Brasil, no? El Brasil, que de seguida també ha dit que reforestarà els espais naturals, per exemple, de l'Amazònia, tan importants, no només per aquell àmbit, sinó també per tot el planeta. Però bé, el president del Brasil no s'ha manifestat moltes vegades en aquesta direcció, no? Una cosa són les paraules i una altra cosa els fets, no? Per tant, confio que aquest acord es podrà portar a terme i es complirà, tot i que l'absència de països tan importants com la Xina, la Índia, Rússia, pues, clar, el fa una miqueta curt, no? Però, de totes maneres, és una bona notícia.
El professor Javier Martín Vides, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, i és un plaer escoltar-lo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies, Pol.
Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta al professor Javier Martín Vide, ajudant-nos a entendre una mica millor i a situar en la seva magnitud real aquest acord que sortia d'aquesta cimera de Glasgow ahir per reduir les emissions de metà. Volies fer algun comentari, Josep Maria?
Sí, un petit comentari, perquè efectivament la Xina, Rússia i Índia no han anat a la reunió de Glasgow. I altres països sí que hi han anat, però quan no els hi convé, no s'adhereixen. És el cas del metà. Ahir vaig estar-ho seguint i vaig veure que els 4 principals països que són productors d'aquest gas, metà, són Rússia, Iran, Turkmenistan i Austràlia. Austràlia per tota la potència ramadera, no? Doncs Rússia, evidentment, no va signar perquè és que ni tan sols hi ha anat. Però els altres 3 països, Iran, Turkmenistan i Austràlia, que són presents a la reunió, s'adhereixen a tot, però això que els afectava directament no van signar. Aleshores, tant de bo, com deia el professor, tant de bo hi hagi un alt índex de compliment, però...
No, que estem com allò que dèiem abans també dels països fiscals. Ho farem el 2030 i firma qui ho firma. I us en recordeu de l'acord de Kyoto? S'ha complert algú de l'acord de Kyoto?
Ja no París, eh? Ja no estàs a París el 2015, eh? Te'n vas a Kyoto,
llavors,
eh?
No, llavors, a més és que els governs fan trampa. Per què? Perquè qualsevol mesura per baixar les emissions genera... té un cost econòmic i immediat i té un cost social, no? I després hi ha una altra qüestió, que és que amb la bandera ecologista també es fan algunes bestieses. Amb tota la bona intenció, a Barcelona se li ha declarat la guerra al cotxe, no? I li han posat tota mena d'obstacles per poder circular amb cotxe. I resulta que segons l'informe metropolità, ara resulta que hi ha més contaminació perquè els trajectes... O sigui, no és que hagi baixat el nombre de cotxes, sinó que els cotxes triguen més a arribar d'un punt a l'altre, que s'ha augmentat el 30% el temps del trajecte. I això, la veritat, és que jo ho he notat molt a la ciutat de Barcelona.
Tu i tothom que agafi un vehicle, diguem-ne.
Llavors, ara, justament, l'alcaldessa de Barcelona està triomfant, perquè està triomfant a Glasgow.
Avui fa una conferència, avui intervé.
Amb el de Londres i tot això. I aquí resulta que dius, bueno, és que la idea és bona, l'aplicació és un desastre, no? Llavors, clar, és a dir, jo recordo quan va tancar la Nissan, que la Janet Sanz, la tinent d'alcalde, va dir, bueno, aprofitarem, és una bona ocasió per acabar amb els cotxes. Dic, home, però que deixes aquí molta gent que no menja, no?
I si haguéssiu d'entrar cada dia venint de fora de Barcelona, encara ho notaríeu més, tot això.
No, clar, llavors dius, ostres, és molt complicat. I llavors, per tant, jo crec que és molt difícil que la gent, que les societats reaccionin a 200 anys vista. És a dir, és molt difícil, perquè els polítics no se la juguen. No se la volen jugar. Però no se, escolta'm, no se la volen jugar els demòcrates, perquè han d'anar a les eleccions, però els xinos tampoc se la juguen, perquè és per una qüestió de competència. Llavors, van a les reunions aquestes, diuen, sí, sí, hem de fer-ho, sí, sí, es omplen la boca, i després, quan arriben a casa seva, el primer que fan, ei, d'això no toco res, Que això també passa, per exemple, amb la Unió Europea. A la Unió Europea, el primer que fan el Consell Europeu és dir, hem d'anar cap aquí. Però quan van, quan tornen, a defensar la sobirania, bueno, la sobirania pròpia, va? I és... I llavors, al final, el que jo crec és que la mateixa naturalesa humana és anar adaptant-se a les noves situacions.
Algun comentari, Montserrat, o avancem?
No sé, jo...
No, no, si no en tens cap, no cal fer-lo, Demano, com que no et veig davant, no sé quina cara fas. Jo per això t'ho pregunto directament, cap obligació.
Estava pensant que estic absolutament d'acord amb el que diu el Jordi. És que, a més, la frase és per posar-la en un marc. És molt difícil prendre decisions a 200 anys vista. Ens diuen que segurament són menys, però no ho veiem. És a dir, un va per la Garrotxa i diu, ostres, encara hi ha verd, no? I no es veuen gaire les explotacions de carn de porc, i a més saps que és importantíssim per la vida de les famílies que s'hi dediquen. L'economia faria perdre les eleccions i, per tant, no les faran des del punt de vista efectiu. Cada país, per tant, tindrà les seves regles de joc. I després tornarem a sentir-nos això culpables, no? Perquè no acabem, perquè això no arriba, perquè no... Però és que és així, és que és molt difícil veure més enllà, estàs en un lloc contaminat, te'n vas a Pequín i veus allà el núvol de contaminació, és molt difícil pensar la Terra com alguna cosa que, des de molts punts de vista, d'aquí poc podria agonitzar, i per tant anem tirant, i perquè la vida és urgent, es viu ara, i ara es menja, i ara s'ha de cobrar el sou, i ara l'empresa no vol fer les reformes. Bueno, doncs és això, que he allargat el dir que me too, lo que ha dit Jordi.
Doncs us he de dir que aquest cap de setmana, dissabte al vespre, al programa El Propòsit, vam entrevistar el professor Javier Martín Vide durant una hora llarga parlant del canvi climàtic i del que pot passar i del que anem d'esperar a Glasgow, i justament ella en aquesta entrevista, parlant dels polítics, deia, el problema dels polítics i el canvi climàtic és que... quan han de demanar esforços, el preu el paguen ells, i qualsevol mesura des d'un punt de vista climàtic, econòmicament, sempre és una mesura important, i saben perfectament que mai en recolliran el fruit perquè són polítiques a llarg termini. I, per tant, als polítics mai els interessa demanar un sacrifici important a canvi de res o d'un presumpte benefici que no seran ells els qui políticament el cobraran. És una entrevista molt interessant, si la podeu rescatar a través de la pàgina web de radioestel.cat, busqueu El Propòsit d'aquest passat cap de setmana i teniu allà la conversa amb el Javier Martín Vide. A veure, falten 10 minuts, encara tenim ben bons de tertúlia, que volia aprofitar per posar-vos una qüestió damunt de la taula. A Manresa hi va començar aquest judici, aquest cas que li han posat per nom als 9 de Lledoners. Aquest títol crec que mediàticament funciona bastant bé, els 9 de Lledoners. Al final el que acaba posant damunt de la taula...
Sembla irlandès.
Sí. Acaba posant damunt de la taula, en qualsevol cas, una discussió que no és nova, que enfronta directament els partits que estan al govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, amb la CUP, perquè la CUP fa molt temps que està demanant que el govern de la Generalitat no hauria de ser part acusatòria en les causes que afectarien a persones que han participat de manifestacions en favor de les tesis independentistes al procés. Aquests 9 nois se'ls acusa d'haver dificultat la sortida dels presos quan havien de marxar de Lledoners per anar cap al Tribunal Suprem. No? I a l'última hora que va ser pel judici. Aquesta mateixa tarda no sortia el conseller Elena dient estem tornant a posar els Mossos d'Esquadra enmig del debat polític, que és el que acaba passant. A veure, Josep Maria.
A veure, i els Mossos d'Esquadra que actuaven en aquest judici com a testimonis, cap d'ells va reconèixer a cap dels 9 de Lledoners. Cap. Va dir, sí, va haver incidents, va haver impentes, que al final jo això... La Generalitat perquè és persona, perquè hi ha vigent un protocol que sempre que hi ha alguna denúncia de Mossos d'Esquadra que han estat agredits o que sigui, llavors, per norma, es persona. Però això jo només fa dues reflexions. El titular, els 9 de Lledoners, sí, això ve directíssimament d'un famosíssim cas que va haver-hi a Anglaterra, amb una pel·lícula del John Hart inclosa, que era el 6 de Birmingham. El cas del 6 de Birmingham es va parlar molt, va ser un grup d'amics que estaven a Birmingham el dia que l'IRA va fer esclatar dues bombes a dos pubs i va matar a més de 20 persones i va haver-hi 200 ferits. Van ser coneguts com el 6 de Birmingham. Mediàticament se'ls va tractar horrorós. Se'ls va jutjar l'any 75, condenats a cadena perpètua. Van estar 16 anys a la presó. I els 16 anys a la presó hi havia advocats de ser de l'IRA i de posar les bombes. Hi havia advocats que van continuar treballant, periodistes, familiars, etc. I al final ja van començar a sortir comandaments de la policia i tal, dient que tot allò va ser un muntatge policial i jurídic. Als 16 anys, qui els hi tornaran, aquestes persones? Bé, i això és la relació dels 9 de Lledoners i els 6 de Birmingham, que ahir vaig pensar. La pel·lícula és molt bona, per cert. Però només vull acabar de dir una cosa. Els incidents, perquè hi ha filmació d'això d'aquest dia, els incidents que van protagonitzar aquestes persones, si en comptes de donar suport als líders del procés, etc., hagués estat una manifestació de sindicalistes, de taxistes, de miners, el que sigui, i haguessin fet exactament el mateix, creieu que se'ls estaria demanant 6 o 7 anys de presó com se'ls està demanant i estarien això tractats de la manera que estan? Deixo això i que ho reflexio, com a reflexió, i que tothom opini.
A veure, va, la Montserrat com a jurista i el Barbeta també diu la seva.
A veure, sí, no sabem què seria si fossin en una altra circumstància. No sóc capaç de dir que...
Hi ha precedents, Montse, hi ha precedents.
Jo sí, depèn. Sí. Si és de Podemos...
Sí. Bueno, sí.
Una altra cosa.
No, però és veritat, el Alberto Rodríguez, en una circumstància que podríem dir que, bueno, no sé si és similar, però bueno, sí, es troba en una circumstància similar, el tipus de pena és diferent. No crec que sigui una gaire bona notícia que es puguin fer aquestes comparacions i que la gent pugui arribar a pensar que a darrere d'una pena d'aquesta dimensió s'amaguen més enllà del que seria l'estricte compliment de la legalitat. I crec que ho deixo aquí perquè ja queda tot clar, no? És a dir, no és... El sistema i les penes han de ser exemplars des de molts punts de vista. Exemplars des del punt de vista de la prevenció, de que es tornin a produir situacions semblants, però també des del convenciment de la ciutadania de que s'imposen amb justícia i que, per tant, són equànims i que no hi ha distinció entre raons per les que es fan les coses i parèntesi, i també incluiria tot això dels delictes d'odi i de més, que jo no comparteixo perquè crec per les raons per les quals la gent fa o emet algun tipus d'opinió tampoc hauria de formar part de la condemna, però de la mateixa manera ho dic ara per això. Si hi ha un dubte raonable de que la pena s'extralimita per una raó que té a veure amb les raons de la gent per haver actuat d'aquesta manera, anem malament.
Va, ara sí, Barbeta.
Aviam, després de comprovar que la justícia espanyola practica sistemàticament una arbitrarietat quan es tracta de casos que afecten o bé a independentistes catalans o bé a gent de Podemos, que és com el cas d'Alberto Rodríguez i altres, i en canvi, davant de corrupcions del PP o de barbaritats que diu a les zones cada matí el Federico Jiménez de los Santos, no actuen per res, doncs, home, és evident que jo crec que la posició, diguem, de defensa dels drets fonamentals hauria de ser a favor dels aquests nois que estan detinguts i que els demanen unes penes absolutament cruels, no? Ara, clar, ens trobem amb la gran contradicció de l'independentisme que vol governar l'autonomia i que vol la independència. I llavors això és molt complicat, perquè imaginem, està acusant la Generalitat que governen Junts i Esquerra Republicana a uns nois que defensaven la llibertat dels líders d'Esquerra i de Junts que estaven empresonats. Que això... No es pot aguantar això, no. Llavors els independentistes haurien de decidir què volen. No poden voler la ruptura. La independència és la ruptura, no? No volen voler una ruptura. Recordem que el president Quim Torra deia apreteu, no? Però és que tenia raó des del punt de vista independentista. Apreteu. Però, clar, el que tu no pots fer és dir apreteu i després enviar els Mossos els que han apretat. No? Això és una gran contradicció i no té solució, perquè això passa cada dia. És a dir, ara estem amb el debat de pressupostos. Doncs, clar, és a dir, Esquerra Republicana pot ajudar... si Esquerra Republicana no vota els pressupostos de l'Estat, Pedro Sánchez se'n va fer punyetes, hi haurien eleccions anticipades...
S'acaba la legislatura,
i probablement guanyaria les eleccions del PP i Vox, o farien govern el PP i Vox, no? I dius, home, no, doncs no ho fem, no? Apostes per l'estabilitat. Bueno, però si tu vas apostant per l'estabilitat, la independència no vindrà mai, perquè no hi haurà cap incentiu per la independència. Llavors, tota aquesta contradicció no està resolta. No està resolta. Llavors, van dient, sí, la independència, però... tot el que fan va en contra. I jo ho entenc, perquè també et dic una cosa. També és veritat que la gent, la societat catalana, tampoc està ara per grans mobilitzacions i ruptures. Crec que no ho estàs, no? Llavors,
el Covid.
I per tant, escolta, tot plegat és molt contradictori. I què passa? Que la Generalitat... institucionalment té l'obligació legal de defensar els seus funcionaris. Però el problema està en que va contra els seus partidaris. O sigui, ei, no sé...
Sí, però governar també, no té, també, bueno, també deu ser això, no?
Decidir.
Sí, però al final has de decidir què vols fer a la vida, tu. M'entens? I si no, pots jugar a reventar-ho tot i cargar-te... Què diu la llei? Que hem de defensar els policies? No, fora. Llavors, clar, tu penses en una cosa... en aquests moments el pobre del conseller Elena, la seva obligació és recuperar la relació dels Mossos amb el govern. Clar, tu imagina't que ara que no sé si poden legalment, però que se'n van i retiren l'acusació. És a dir, tindrem els Mossos per una banda, el govern per una altra. Això ja fa temps que passa.
Poder-ho fer pot ser moltes coses. De fet, pots no retirar-te i rebaixar la pena, per exemple.
No, perdona.
És a dir, anar amb el judici, diguem-ne.
Jo estic convençut que quan els mandos dels Mossos han anat allà a dir no el reconeixem a ningú, ho fan per això.
Per rebaixar-ho,
perquè no d'allò... Però no poden fer el d'allò de dir no, retirem la... No. Però és complicació, perquè és absolutament contradictori.
A mi em toca decidir poques coses, però quan s'acaba la tertúlia sí que depèn de mi, i com que passen 18 minuts del punt de les 10, jo m'hi quedaria, però no tinc més temps. Per tant, per avui ho deixem aquí. Ens retrobem la propera setmana, que segons el govern ja tindrem els pressupostos aprovats i per tant tindrem temps de parlar tranquil·lament de quins números s'han aprovat o no, amb el suport d'aquí o no, i què fa el PSC al Parlament de Catalunya en relació amb aquests números. És que no sé si dir-ho, en relació al PSC, demà... Jo crec que demà podrem explicar alguna cosa. Sí, em fa que sí, el David et diu que sí amb el cap. Vale, va. Demà a les 8:35 minuts del matí, Salvador Illa en directe al matí a Ràdio Estel, i a veure si aclarim...
Pregunta-li si vol ser alcalde de Barcelona.
Alcalde de Barcelona. Doncs mira, potser també tenim la de Colau demà al matí, ja li preguntaré també.
Va. I pregunta-li també si és que ha de tornar al favor a Esquerra Republicana dels pressupostos de Madrid.
Feu-me la llista aquí fora em feu la llista i em passeu
falta la pregunta de la Montserrat, ara.
No, tu amb la Montserrat que em faci un WhatsApp, que si no farem salat avui. Montserrat Nebrera, Jordi Barbeta, Josep Maria Martí Rigau, moltes gràcies, que vagi bé.
Bon dia,
ens tornem a retrobar. 2 minuts de publicitat i seguim al matí a Ràdio Estel. Hi ha un poble, Rubió, de fet pertany al municipi de Soriguera, això és el Pallars Sobirà, que reclama que és el poble més alt de Catalunya i resulta que l'IDESCAT no li ho reconeix. Ara us explicarem per què.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'Institut d'Estadística de Catalunya situa el municipi de Meranges, això és a la Cerdanya, com el lloc habitat que és més alt de tot Catalunya. Meranges és una població que està a 1.539 metres d'altitud. Però aquesta decisió ha vingut acompanyada de certa polèmica, perquè aquesta distinció de l'IDESCAT ha portat la població de Soriguera a reivindicar que en realitat són ells, a través del seu nucli de Rubió, el nucli habitat més alt que hi ha al país, perquè està a 158 metres per damunt d'aquesta altura reconeguda a la població de Meranges. En Josep Ramon Fondavila és l'alcalde de Soriguera. Alcalde, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Vostès són el poble més alt de Catalunya.
Habitat, sí.
Habitat, sí. A quina altura, exactament, aquest nucli de Rubió la situaríem?
Rubió, que té 1.687 metres.
1.687 metres. De fet, això, Rubió és
a
prop del port del Cantó. Per situar-nos, diguem-ne, segurament hi ha algú que ens pugui estar escoltant i que no diu Rubió, això em sona. Això és el capdamunt del port del Cantó, per entendre'ns, sí, entre el Pallars i l'Alt Urgell.
De Rubió és Diabaris. Però aquest està al Pallars Sobirà tocant al port del Cantó.
Tocant al port del Cantó. Vostès fa temps que tenen un cartell, no? De fet, que ho diuen, que és el poble més elevat de Catalunya.
Sí, de fet, sempre s'ha dit que és el poble més alt de Catalunya, habitat. I continua estant habitat. O sigui, que no ha deixat mai d'estar habitat. El que és que creiem que aquí s'ha pres uns criteris que no, que són diferents.
Clar, anava a dir, perquè vostès han trucat a l'IDESCAT per dir-los...
No.
Escolti'm,
no.
Sàpiguen vostès que estem a aquesta altura, que tenim totes aquestes persones que hi viuen, i li puc fins i tot enviar una fotografia d'un cartell que fa temps que tenim posat i que això ho acredita així.
Bueno, jo crec que ells no han anat a mesurar el poble, han anat a mesurar els municipis. I llavors, el fet de mesurar un municipi no és correcte perquè això no està pres en cap document. Quina és la capital del municipi. La capital d'una comarca, sí, però la capital del municipi pot ser ja l'Ajuntament, el més poblat. Això té significat, perquè nosaltres abans teníem l'Ajuntament a Sort.
Clar. Perquè vostès, el municipi, quins nuclis de població el conformen?
Nosaltres tenim 14 pobles i 3 disseminats.
Clar.
I la mitja d'alçada estem sobre 1.300 d'alçada, dels 14.
Dels 14, la mitjana és sobre els 1.300, aproximadament.
1.300, 1.200, 1.300. En tenim un altre freix a 1.500, i la resta llavors ja un és a 1.300, Sodeguera 1.200, en Bonull 1.200, bueno, van baixant, Mencull a 1.300, bueno, és un municipi de mitja molt alta.
Clar.
I a més té el poble més alt. Llavors, com podem dir apartar un municipi que no és el més alt pel concepte de que a Rubió no li fiquem que sigui la capital del municipi? No. Vull dir, això no té un criteri correcte.
Clar, segurament hi haurà algunes persones que ens puguin escoltar que pensin, home, doncs ara potser tampoc cal que ens discutim per si Meranges és una mica més amunt o és una mica més avall de Rubió, que segurament en el fons és així, però sí que és veritat que en un moment en què tothom s'ha de distingir d'alguna manera i buscar el seu propi atractiu, home, aquest no és un atractiu menor.
No, tampoc aquí és per anar a discutir res, sinó per anar a posicionar algo que ja teníem.
Clar.
I ens han apartat, no ens poden apartar. Estem dintre dels municipis més alts de tota Catalunya.
Suposo que la solució al final no acabaria sent també una mica que es posin en contacte. No sé si s'ho ha plantejat, de dir, escolta, potser la manera és posar-nos en contacte amb l'IDESCAT i fins i tot fer una petició de fer un replantejament, perquè de municipis com el seu, el Pirineu, que tenen diversos nuclis de població disseminats, n'hi haurà diversos, i que, per tant, segurament la situació que es produeix amb vostès, malgrat vostès segueixin mantenint el títol de ser els qui tenen el nucli més alt, pot afectar més d'un municipi diferent.
És possible que pugui afectar, no? És que ja els que donen les descats ja són alts, vull dir, ja hi ha... Lo que... Jo crec que, bueno, nosaltres la informació real l'hem tret d'una revista,
Clar.
Això va sortir en una revista,
sí,
es diu Descobrir,
sí.
I jo no sé si ben bé l'IDESCAT diu això, nosaltres no ho hem comprovat. Nosaltres és una mica la rèplica a la revista.
Sí, clar. Jo ho estic buscant, jo li he de dir que tinc aquí oberta, però clar, no aconsegueixo trobar la manera d'organitzar els municipis per altura, i per tant hauríem d'anar un per un a buscar-los, tots ells. Miri, farem una cosa, i així ho arreglarem. Demà cap a aquesta hora demanaré que aviam si algú de l'IDESCAT pot entrar en directe i que ens aclareixi exactament com fan aquesta llista, i així sortim de dubtes de per què a l'IDESCAT Meranges apareix amb aquesta altitud de 1.539 metres com el municipi més alt del país.
Però jo no sé si surt a l'IDESCAT, això.
Home, espero que sí. Hauria de sortir a l'IDESCAT, no? Si són dades de l'IDESCAT, ha d'estar a l'IDESCAT. Jo els tinc aquí, Abella de la Conca, Pallars Jussà, altitud 956. Abrera, el Baix Llobregat, altitud 105. I són tots. Però... Els municipis de Catalunya són tots i l'altura ja és tota.
No, però, perdó, la revista...
Sí.
El que fa és parlar de municipis.
Sí.
Ja parla de Rubió. Però jo crec que el criteri que ha fet la revista no és el correcte, perquè ell ha considerat que el que té el nucli més com a capital,
sí,
per quin criteri ho han fet, el nombre en municipi més alt. I això no és correcte. I jo no crec que aquesta informació l'hagi entrat de l'IDESCAT.
Ah, l'entenc. Entenc el raonament. Que pot ser que la dada estigui registrada correctament a l'IDESCAT, però que la interpretació no sigui correcta justament pel fet d'aquesta capitalitat.
Exacte, jo crec que això és un criteri que ha pres la revista, diria,
No,
Nosaltres, de fet, vam fer les declaracions a la CN perquè ara vam llegir la revista.
Sí, perquè sortia la revista.
Perquè els criteris no estan ben presos. Nosaltres també estem dintre d'aquells 7 o 8 municipis més alts. La nostra reivindicació era aquesta. Nosaltres a l'IDESCAT, realment, a més, ells a la revista ho anomenen a la primera ratlla. Això no vol dir que els pobles com Rubió i Tor no apareixen en el rànquing.
Clar, no hi siguin, exacte.
Ells fan un criteri de municipi, això no és correcte, perquè no existeix un criteri de municipi. Perquè hi ha ajuntaments que, per exemple, Valls de Valira té l'Ajuntament a la Seu. Un altre que hi ha a Conca de Llà, em sembla que també té l'Ajuntament a Pobla. Això no és una... No sé quin criteri han agafat, si pel poble, per l'Ajuntament, pel més habitat, pel...
Em sembla molt bé. Busquem la solució i demà ho expliquem. I així aclarim exactament què ha passat a l'hora de fer aquest posicionament.
Pues molt bé.
Alcalde, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, merci.
En Josep Ramon Fondavila, que és l'alcalde de Soriguera.
Adéu.
Que m'he quedat sense temps intentant aclarir això. Mira, m'he posat feina per demà. Marc Serraga, com estem?
Com
bon dia.
Estàs? Bon dia.
Olga Port. Vallejo, bon dia.
Bon dia.
Estic atrapat entre els municipis més alts de Catalunya. Ja semblava que era l'Idescat, ja es veu que no. Demà haurem de buscar... Parlarem amb la gent del Descobrir amb l'Idescat, aviam si ho aclarim, això. Va.
A partir de les 11.
Què fem, va?
Doncs mira, avui parlem de perfums. Tu saps que diuen que el primer que ens atreu d'una persona és la seva olor. Ara també s'apropa Nadal.
Que no és bona, vols dir, no? També, també pot passar el contrari.
Es pot repel·lir, però és el primer.
Però com que parlem de perfums, i ens quedarem amb la teva versió.
Exacte. En parlarem, mira, a partir de les 11 al matí.
I després, a partir de la 1, la protagonista serà una dona que no sabem si utilitza perfum, però a nosaltres ens crida l'atenció el que diu sempre. Analitzarem les claus de l'èxit d'Isabel Díaz Ayuso a la nostra secció En poques paraules i la Universitat Blanquerna.
Ai.
Vai, ràpidament.
Va, que la cançó va dedicada al que us estic fent avui per mi, no? Ja tinc la resposta. A veure, digues, quina cançó posem avui?
Vols triar o no?
No, tu posa la cançó.
Ah, vale, mira.
Jo triaré de les dues coses que planteja la cançó quina he de fer, això sí que tinc clar.
Va, la original, ràpidament. Mítica banda de Clash, Should I Stay or Should I Go?
Should I stay or should I go?
Crec que tu no dubtes entre quedar-te o marxar. Bé, aquest tema té moltes versions. Nosaltres només te'n portem dues. Una és la del grup argentí Los Fabulosos Cadillac.
Yo solo quiero saber hoy.
D'acord? I ara aquesta altra, Pol, que la converteix en molt sensual gràcies a la veu de la cantant del grup brasiler Olsao Vicente.
Doncs mira, com has dit que es diu? Ho has dit molt bé. Com es diu?
Pots tornar-ho
a dir?
Demanem a la Marta. Olsao Vicente.
Doncs vinga, va, ens quedem amb aquesta i jo faig la segona part de la cançó, me l'aplico. I Should I Go, no? Doncs vinga, va. Us deixo que ja us he robat prou temps. Demà us dic bon dia a les 8. Always this, this, this. You're happy when I'm on your knees. One day it's fine, next day it's black. So if you want me out of back, well, come on, let me go. Should I go?
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix passant 3 minuts a 2:15 del matí. Bon dia de nou, salutacions de qui us parla. Avui, per si encara no ho sabeu, és dimecres 3 de novembre, Dia Mundial del Sàndwich. Programa 37 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos, com sempre, a la part magazine a partir d'ara i fins a 2:15. A la producció, en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Ara ho parlàvem amb el Pol, eh? S'apropa Nadal, un dels regals estrelles són, sens dubte, els perfums. I, per tant, hem de començar a exercitar el nostre olfacte. A mi es diuen, també ho comentàvem, que el primer que ens atreu d'algú és la seva olor. És per això que avui, doncs, parlarem de l'art dels perfums. Ho farem amb Sandra Iruela, perfumista i experta en el disseny de perfums, que serà amb nosaltres al matí. Qui també estarà avui serà Maria Elba Rojas, advocada del bufet T. Rojas, en una nova edició del Món de les Herències. Avui també en el nostre espai de consum volem plantejar-nos la pregunta següent. Parem prou atenció a l'etiquetatge dels productes? Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, estarà amb nosaltres cap a 11:45 d'aquest dimecres. I també, clar, és dimecres, per tant, toca Tecnopèdia. Li preguntarem avui a l'expert en comunicació i tecnologia, Pau Font, com funciona el món dels videojocs. I, per cert, Isabel Díaz Ayuso, us sona aquest nom? D'alguna cosa? Doncs avui repassarem la seva trajectòria. Repassarem, doncs, la trajectòria de la presidenta de la Comunitat de Madrid i farem una anàlisi de la seva imatge com a líder política. Ho farem amb Jordi Cullell, ell és coordinador del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també professor expert en marca personal. Tot això és el que tenim preparat per aquest dimecres si et quedes aquí al matí a Radio Estel.
Comença la taula de redacció.
Va, posem una mica de ritme aquest dia, que sembla que s'ha aixecat una mica nuvolat, per dir-ho d'alguna manera. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bastant bé.
David Fem. Podríem estar pitjor.
Podríem... Sí, és que sono molt malament, però em trobo relativament
com
millor de com sono. Sí, per això he pensat, bueno, no estic mal, encara.
Encara, no? David Serra, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Ai, m'ha agradat això del dia del sàndwich. Recorda Josep Lluís Núñez, quan va dir allò, quan em van fer fora a Johan Cruyff, quan va dir allò, vam quedar una tarda i ens vam prendre uns petits sàndwich. Petits sàndwich. No, és cert, eh? Sempre m'ha quedat, quan penso en sàndwichos,
amb el...
Amb el
Núñez.
I els petits sàndwich.
Quins moments, ens va regalar.
Ai, sí.
El Josep Lluís.
Ai, sí.
Marta Jargue, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè. T'he vist parlant brasiler, amb
ai,
molta
què?
Soltura, eh?
Què t'ha semblat?
No, molt bé, molt bé.
Xec o no, provada? Tu
sí,
ja saps
no, excel·lent.
Representant aquí de llengües i idiomes.
Sí, ara estava pensant que amb el bon dia, en brasiler és bon dia, vull dir, molt semblant al català.
Ah, veus? M'agrada la versió, que ha triat avui el Pol.
Sí, era millor que l'altre, hem de dir.
Vinga, va, que ja tenim ganes de saber tot el que ha passat des d'aquesta matinada a la zona Vallejo. Olga, com sempre, quina és la notícia que t'ha tret la son?
Doncs l'agressió sexual que ha patit una nena de 16 anys Igualada la matinada de l'1 de novembre. La nena està ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu després d'haver-la trobat despullada un descampat al polígon industrial de les Comes amb lesions greus als genitals i una fractura cranial. El periòdic han entrevistat a la mare que diu que espera que els agafin. Nosaltres també. Tant els metges com els Mossos creuen que varen ser més d'un els violadors.
I segueix endavant el cas del presumpte pederasta entrenador de futbol de la Salle Bonanova.
El jutge ha donat credibilitat a l'exalumne de la Salle que ha denunciat que va ser vexat amb violència i avala que hi va haver agressió sexual. El professor, que està en llibertat amb càrrecs, tenia un diari on relatava els detalls d'abusos comesos a 7 menors. De fet, ahir a molts diaris varen veure algun dels seus escrits. En aquest cas, el presumpte agressor, a més de ser l'entrenador de futbol i el professor del denunciat, era el marit de la seva mare, en qui va tenir 2 fills. No em vull ni imaginar el malson que ha viscut aquest noi, i sobretot és molt important que qui pateixi agressions que sàpiga que no és culpa seva, que no s'ha de sentir ni culpable ni avergonyit. Són els altres. Recordeu el cas d'abusos sexuals de l'exprofessor dels Maristes? Doncs també llegim al periòdico que segueix lliure, que està pendent de resoldre's un recurs i fins allò. I fins llavors, doncs, seguirà lliure.
Mentrestant, Olga, Glasgow segueix aquesta cimera del clima i arriben els primers compromisos.
Més d'un centenar de països s'han compromès a aturar la deforestació abans de 2030. És el primer gran acord de la conferència. El primer dia. Aquí està rient en David Serra. No m'estranya. El més sorprenent és que Brasil i la República Democràtica del Congo s'hi han compromès, clar, per comprometre't no costa gaire. Recordem que des que Bolsonaro és president del Brasil, l'any 2019, l'Amazones ha perdut 3.000 quilòmetres d'àrea boscosa. No són els primers que quadra poc el que diuen amb el que fan. Per exemple, Albert de Mònaco, Boris Johnson, el príncep Carles o Joe Biden han anat a Glasgow amb els seus jets privats, per descomptat. Que, recordem, en tren des de Londres són 4 hores i mitja. Ho dic per Boris Johnson i el príncep Carles, que potser el jet privat no calia. Sembla una broma de mal gust, la veritat. La terrasinologia, com sempre, l'han tornat a clavar.
Ah, ja està, no? Ja hi som tots, no falta ningú, que no?
Aquest any tampoc ve el propietari d'aquí al costat, en Lluís?
No, en Lluís viu a Madrid, ell lloga el pis i se n'oblida.
Sí, ell no ve mai, no?
Clar, ells han oblidat, com això de Xina, la Índia i Rússia i tots aquests que es comprometen molt i ja veurem què és el que passa. Tot i així, la desforestació és un dels tres primers grans pactes globals. Tampoc serem ara uns descreguts. L'altra promesa és, per exemple, que els Estats Units i la Unió Europea lideren un acord per reduir les emissions de gas metà i han aconseguit que signin l'acord dos dels principals països emissors, que són Nigèria i Pakistan. I la darrera promesa és la Glasgow Breakthrough Agenda, que suposa la promesa de 40 governs per accelerar el desplegament de solucions de zero emissions. Tot això s'haurà de concretar.
Clar, són aquests compromisos, no?
Sí, que per dir, però jo em comprometo. Cada dia aniré al gimnàs. Cada dia. Ara ja, després.
Si ho fem o no.
Ja veurem.
Ja. Tot això, l'activista Greta Thunberg, que també i és present, que segueix a Glasgow, ha escrit una carta, Olga, als líders mundials.
La carta es titula Traïció. Ella tampoc s'ho acaba de creure tot. I fa referència als cinc reptes més importants, que són no abandonar l'objectiu que la temperatura no pugi més d'1,5 graus, fer tot el possible per acabar amb els combustibles fòssils, publicar les emissions totals de tots els mercats de carboni, que sembla ser que quan es publiquen les dades ho fan de forma parcial i així sembla que no contaminem tant com en realitat ho fem. Ajudar econòmicament els països més vulnerables perquè puguin fer front als desastres climàtics i aprovar polítiques climàtiques per reduir les desigualtats.
I aquella informació que dius m'ha fet indigna.
Bueno, totes les que portem fins ara, no? Però tenim una altra. Saber que el general Francisco Javier Abajo, jubilat des del juny de 2021, jubilat de l'exèrcit, ara està treballant com a assessor per Test Defense, una indústria militar a la que, casualment, se li va adjudicar un contracte públic per fabricar vehicles blindats quan Abajo, ves per on, era el capdavant del Departament de Defensa. Un cas més de portes giratòries. Ha estat de sort, deuen pensar, sobretot els seus amics i familiars, perquè el càrrec que va exercir abans de jubilar-se, el de director adjunt de la Direcció General d'Armament i Material del Ministeri de Defensa, no es considera un alt càrrec i, per tant, no està sotmès a les exigències legals de compatibilitat amb l'activitat privada els dos anys posteriors al seu cessament, i per això ha passat ràpidament per la porta que li ha interessat, no? Pim, pam, pum, s'ha jubilat d'un lloc i vinga, anem a assessorar uns altres.
Perfecte, estupendo.
Super.
Mira, va, seguim amb el fil d'aquestes notícies,
sí,
no, Olga?
Sí,
avui
sí.
És un dia
fatal, no? Ja, sí, ja he dit jo que estava prou bé, per després de llegir els diaris i de saber tot el
encara
que passa al món,
bé.
Encara estem prou bé.
Va, aquella notícia que dius, entre totes les que hem repassat fins ara, però que no t'ha agradat saber.
Doncs que segons l'estudi de la xarxa Vives d'Universitats, només un de cada tres alts càrrecs de la universitat l'ocupa una dona. És el segon informe sobre perspectiva de gènere que s'ha publicat avui. Hi han participat 20 universitats dels Països Catalans i recull dades no de fa dos segles, no, del 2019-2020. On sí que hi ha més equilibri, més per on és a la coordinació de graus, postgraus i doctorats, que ronden entre el 40 i el 49%, però són unes feines que suposen més càrrega de feina, però que no tenen ni reconeixement econòmic ni en els processos de formació professional. Per tant, res.
Res de res. Què no ens podem perdre? Això sí, va.
La contra de la Vanguardia. Entrevisten en Jean Logan Casanova, que investiga l'enigma de la infecció del Rockefeller Hospital de Nova York. Volia dir Hospital de Nova York, que acaba de guanyar la primera edició del Premi Internacional de Ciències Mèdiques Dr. Juana Barca.
Saps què fa gràcia? Perquè ja quan passem alguna cosa amb l'idioma mirem a la Marta, no?
Sí, és com sí, l'he mirat a ella. No? Clar, els oients no ho han vist.
És el nostre optimot.
És bueno,
seria curiós saber que, com ho llegeixen els... perquè l'hospital sona igual, vull dir, s'escriu igual. Vull dir, no? Saber com llegeixen els...
Sí, deuen dir New York, deuen dir unes quantes coses diferents, sí, però l'essència, diríem, no? Ens quedem amb l'essència. És interessant el que explica, com la genètica fa que en unes persones una infecció sigui greu i en d'altres no, però a mi m'ha agradat especialment una de les seves respostes als destacats del principi. Diu, la ciència és el gran èxit humà i només té 200 anys.
I alguna... És important, aquest titular?
Sí, perquè... Perquè és que estava pensant que, per exemple, amb la vacuna, no? Que hi ha molta gent que diu, és que la vacuna, això, perquè ara, en dos dies...
Tan ràpid.
Bueno, la diferència és que si han invertit diners i si posa diners... la recerca avança, el problema és que ja sabem que hi ha germans petits, no? La ciència, la cultura, l'educació, la sanitat...
Va, i que estem en ratxa, Olga. Sí. Alguna bona notícia
Una de bona. Que la llibreria La Central convoca un guardó literari, que es dirà La Central 25, per celebrar els seus 25 anys d'existència. Això és una molt bona notícia. Varen obrir el març de 1996. Ara ja és una cadena que compta amb 5 botigues, a Barcelona i a Madrid també en té, i té una setantena de treballadors. El premi, per si voleu presentar-vos, és per originals de narrativa o assaig curts, màxim 50.000 paraules.
Ah, mira, i acabem amb una primícia musical avui.
Ahir, quan feia 3 anys que s'havia publicat el Mal Querer, el segon disc de la Rosalía, ella mateixa anunciava nou treball pel 2022 i feia aquest petit avançament. Això és tot el que sabem, eh? Són 16 segons. Motomami, motomami.
La imatge del dia.
Ara li pugem música, pugem Fader, però
sonava molt estrany.
És que són 16 segons. 2022, Motomami, new album, ha posat.
Teaser, quan dius que...
2022, new album.
La imatge d'avui, David, t'ha agradat, David, a tu?
Molt, molt, molt.
Ja t'ho he notat.
Motomami.
No, és que tot sona igual, és igual. No, perquè després no puc sortir al carrer que em peguen.
La imatge d'avui, on ens trasllada, David, al Brasil, no?
Sí.
La crisi energètica doncs està provocant aquelles situacions que potser ens hauríem de preocupar ja.
Potser perquè ens podríem passar. La imatge és la del pati d'una casa de la ciutat de Salvador, coneguda històricament com Sant Salvador de Bahia, al nord-est del Brasil. Té prop de 3 milions d'habitants, 3 milions i mig d'habitants, i és la tercera ciutat més poblada del Brasil. Tot això ho dic per contextualitzar, perquè quan expliqui la imatge no es pensi la gent que parlem d'un petit poble perdut a la selva amazònica. La foto resumeix amb una imatge com ens afecta, o ens podria afectar, o ens pot afectar, o ens afectarà la crisi climàtica, i és la d'una dona que fa el dinar al jardí de casa i ho fa amb llenya. Això torna a ser molt habitual al Brasil davant l'escalada de preus de l'electricitat i el gas. Per tant, recomano a la ciutadania, tots els que ens esteu escoltant, que comenceu a recollir branquillons i herba seca, perquè d'aquí 4 dies ja sabeu. També podeu sacrificar el tio.
Home, no.
Però jo crec que no.
Pobret. I on ho fas? Jo estic pensant, on ho faig?
A la terrassa o al mig del carrer.
Al balcó.
No? Qualsevol lloc. Qualsevol
la terrassa...
lloc. Serà tan habitual...
Que és veritat, perquè la barbacoa...
Podem sortir i compartir focs de camp amb els veïns.
Sí.
Bueno, mira, potser és una manera de retrobar-nos.
Sí,
de
sí.
Fer xarxa.
Exacte. Exacte, de fer comunitat.
La trobarem. On la trobarem?
El punt avui,
eh? Sí. Està aquesta fotografia. Gràcies, David i Marta. Avui fins a San Diego, Califòrnia. Estàs per parlar-nos d'una flor que no es troba a qualsevol jardí.
No, i a la meva terrassa, per exemple, ara que parlàvem de terrasses, tampoc hi cabria perquè és una flor gegant. He vingut fins al Jardí Botànic de San Diego per visitar una flor rara i, com deia, de grans dimensions. Fa uns 4 metres d'alçada i, finalment, després de 10 anys, ha florit. Sí.
Això és música de jardí.
Sí.
Ah, d'acord.
És d'Alícia, el País de les Meravelles.
Va.
Sí, perquè la flor és meravellosa.
És de grans dimensions.
Exacte, de fet, és la flor més gran del món i, a més, és una dada curiosa, fa molta pudor. D'aquí el nom no científic de la planta, que es diu la flor del cadàver pudent.
Tot està connectat, avui que parlem d'olors.
Potser surt a Priscila Magrinyà per aquí.
D'aquí, sí, de dins de la flor.
I cabria 4 metres?
Sí,
pobre.
Tots. I cabrien tots junts.
Sí. Tot l'equip. Marta, després de 10 anys, dius que ha florit aquest cap de setmana,
sí,
però aquesta flor...
Exacte, aprofitant la celebració del Halloween, la planta va decidir florir, fet que ha tret a milers de visitants i curiosos a mans de la botànica que no s'han volgut perdre aquest espectacle. Perquè us en feu una idea, la base de la planta té forma de, com de rovelló, de color vermell, i del centre en surt una espècie de tronc de color groc que arriba, doncs això, fins als 4 metres.
Uau. I durant quant de temps es pot gaudir d'aquest espectacle? Que els visitants que tinguin sort d'anar-hi?
No massa temps. Com passa moltes vegades amb aquestes plantes, la floració és... ínfima, vull dir, dura només 40-48 hores. Aquest vespre, precisament, la planta ja es pensirà i si fa pudor en condicions normals, no em vull ni imaginar el flaire que farà quan es faci malbé. Amb tot, la mascareta que han de dur els visitants els protegirà de la bafarada putrefacta de la Amorphophallus titanium, que és el nom científic d'aquesta planta.
Doncs va, si teniu ganes de veure aquestes dimensions que ens explicava la Marta d'aquesta Amorphophallus titanium, a les nostres xarxes socials l'acabem de penjar, de fet hem penjat el vídeo espectacular que mostra en càmera lenta aquesta floració de la planta del Jardí Botànic de San Diego. Recorda, ens has de seguir els matins, jo ja ho dic malament, al Matí Estel,
exacte,
Twitter i a Instagram. Trobareu a Twitter. Sí. Avui està penjat.
Exacte, el vídeo no l'he fet jo, eh? Jo sóc aquí a la corresponsalia, però el vídeo l'han fet els companys del Jardí Botànic. No els hi vull treure mèrit.
Al matí, Estel, ho trobareu, doncs, com dèiem, al Twitter del programa. I ara sí, va, parlem del començament del Nadal. Ho fèiem per culpa, David, d'un vídeo que havia penjat Mariah Carey, on sonava, com no podia ser d'una altra manera, doncs la seva, a veure com ho diem, 1 milions de vegades repetidíssima cançó. És aquesta. Don't want a lot for Christmas. Avui torna a ser protagonista la Maria, la cançó.
La cançó i un bar. A veure, si és que és un bar de la ciutat de Dallas, a l'estat nord-americà de Texas, que ha prohibit que la cançó All I Want for Christmas is You soni a l'establiment abans de l'1 de desembre. Prohibit que soni abans de l'1 de desembre. Han penjat un cartell on es pot llegir: la cançó de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, se saltarà si sona abans de l'1 de desembre. Després de l'1 de desembre només es permetrà una reproducció de la cançó per nit. La gerent del bar, que es diu, no la gerent, sinó el bar, Stoneleigh P, explica que ella no odia Mariah Carey, ella no, tampoc odia el Nadal. El problema és que els clients la posen massa vegades. I afegeix: quan escoltem les campanetes del començament... ràpidament anem corrents a agafar el comandament de la gramola i passem a la següent cançó. Sort que avisa la cançó amb aquestes campanetes.
Sí, no? Fa aquesta prèvia.
La imatge del cartell s'ha fet viral després que la compartís un periodista de la National Review i ha arribat a la mateixa Mariah Carey, que s'ha pres així amb sentit de l'humor. Ha publicat una foto seva disfressada de guerrera preparada per lluitar en una hipotètica guerra per al Nadal. Per cert, la cançoneta es va llançar l'any 94, ja fa uns quants anys, d'això.
94?
27 anys, no, ja? Des d'aleshores, Mariah Carey s'ha embutxacat més de 60 milions d'euros. Prou!
Amb la cançoneta, eh? Ràdio Estel també li estem finançant alguns regals de Nadal, sí, perquè ja ha sonat un parell de vegades.
Sí.
Per això es pot permetre tenir sentit de l'humor. Bueno, i n'hi hauria d'altres que no en tindrien, eh? I no es farien la foto, però ella sí.
Tampoc li va d'un bar que no soni la seva cançó.
Exacte.
Fins l'1 de desembre, has dit.
I a partir de l'1 de desembre, un cop per nit.
Només. Sí. Déu-n'hi-do. I pels que... Ara va, canviem de qüestió radicalment. Pels que sigueu més previsors, si alhora tingueu doncs ganes de marxar de vacances, atents a aquesta notícia de Lonely Planet.
Doncs no sé si aquí els companys de taula teniu ja plans per aquest estiu.
Encara no, estàvem esperant aquí les teves propostes.
Perfecte.
Ja tinc, però estic oberta a opcions.
Val, doncs...
Ja tens proposta, ja tens...
Hi ha gent que és molt previsora, eh?
Hi ha gent que abans que arribi Nadal ja ho té tot.
Quina mandra.
Però és que després s'omple.
No sol passar, eh? Però aquest any...
I quin, ens pots avançar?
Farem una freqüència madurada.
Si es diu, pot ser que no es compleixi.
És veritat. Per tant, no ho diré.
No ho diguis.
Fins que passi.
Exacte.
Va, Mercè, que potser amb les propostes de Lonely Planet, la revista de referència de viatgers i aventurers, potser t'inspires i canvies d'opinió, com dèiem. Ha publicat la llista dels millors destins per viatjar el proper 2022. Ja t'avanço, Mercè, també per altra banda, que Torà no es troba entre els escollits, sorprenentment. No,
que raro,
no ho entenc.
Menys massificació, millor.
Exacte. Són en total 10 països, seria un top 10, destins amb bona relació qualitat-preu i que en principi defugen de destins massificats pel turisme, el que implica que d'aquí un parell d'anys, com que Lonely Planet els ha promogut, estaran a rebentar.
Clar, va, comencem. Quin és el país, Marta, que es troba a la posició 10?
Curiosament, Egipte, seguit de Malawi, Nepal, Oman i Anguila, que és una illa del Carib que no sabia ni que existia. També Eslovènia, Belize, que està doncs això a la quarta posició, un país de l'Amèrica Central.
I passem al podi.
Doncs mira, el bronze recau a les illes Maurici, al paradís d'aigües turqueses. He estat mirant per marxar aquesta mateixa tarda tot l'equip.
Aquí a propet, barat, no?
Un vol fins a Port Louis, la capital, en surt per uns 900 euros per cap. Si no us acaba de convèncer, la plata l'ostenta Noruega, salmó, natura, fiords i aurores boreals, si tens una miqueta de sort, aquest destí ens queda més a prop. I la destinació top pel 2022 són les illes Cook, un arxipèlag de 15 illes que es troben al Pacífic, a mig camí entre Austràlia i Amèrica del Sud. Platges de somni, molta tranquil·litat i poca gent. Des de Barcelona és un vol de només 76 hores. El trajecte és Barcelona-Zúric, Zúric-Singapur, Singapur-Auckland i Auckland-Rarotonga, la illa de les Cook més poblada. Un destí que compleix estrictament amb els criteris de poca gent, clar, gairebé no s'hi pot arribar, i quan arribes, després de 76 hores has de tornar. Wow. I sobretot assequible, perquè aquest vol de 76 hores només anada, atenció, us costarà el mòdic preu de 3.000 euros. Per tant, Mercè, no sé si tenies planificat viatjar fins a les Cook, però ja hauries d'anar estalviant.
Rarotonga, perquè... només per poder fer-te una foto al cartell. Sí, Rarotonga.
Arribar i tornar.
Sí. I us avanço que és un destí a platja.
Mm-hmm. Ah, està al Carib? Està al Carib, Mercè?
No diguis res, no diguis res.
Per què?
Va, són...
No m'ho vol dir, eh?
6 minuts i són les 11. Marta, avui, a partir de la 1, on posarem la lupa?
Segur que no es vols dir, no ens vols avançar el destí, eh?
De mica en mica.
Va. Doncs mira, posarem la lupa a un postre italià que l'equip de Radio Estel ens té el cor robat, el tiramisú, un dolç a base de cafè, mascarpone i pa de pessic, que aquesta setmana ha estat notícia perquè ha mort l'home que el va popularitzar, Ado Campeol. Per parlar dels orígens d'aquest postre i descobrir com preparar-ne una casa, hem convidat a Francesco Ferruzzi, propietari de la pastisseria de Gràcia especialitzada en dolços italians, Nabucco Tiramisù. El podrem escoltar a partir de la 1.
Doncs ens ho perdrem. Això serà a partir de la 1, però abans... Misteri sonor d'aquest dimecres, Marta. Sí. Primera pista, primera pregunta.
Primera pregunta. Doncs mira, un 3 de novembre com avui, però de l'any 1883, l'Antoni Gaudí rebia l'encàrrec de continuar amb la construcció de la Sagrada Família. Centrem-nos avui en l'arquitecte, perquè Antoni Gaudí no suportava estrenar en concret una peça de vestir, i la pregunta és, quina? Aquesta és la primera pista. Veig somriures a la taula. Bueno,
estic dubtant.
Sí, és una peça de vestir que portem tots.
Tots, no? Tots. Normalment.
No.
Bueno, hi ha gent que no,
Orzo Buy no les sí. portava.
Qui?
Orzo Buy.
Orzo Buy? Qui és aquest?
Orzo Buy, és que te'n sou massa joves.
Bé, la majoria...
Tarzan no les portava.
Bé, aquí, l'estudi, aquí a l'estudi en portem tots.
Sí,
sí, això sí. Això sí.
I normalment per sortir de casa i també dintre de casa, a vegades també en un altre format, no?
Exacte, exactament.
Déu-n'hi-do, quantes pistes avui.
Sí, 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 ja sé que ens agrada posar-ho fàcil als oients. Va, si ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-993062 o bé per correu al matí@radioestel.cat, com cada dia. Teniu temps de participar fins a la 1 i els que l'encerteu, doncs això, entreu al sorteig d'aquesta fantàstica cistella Caprabo edició tardor. No entiendo
por qué. Va, i avui, sota el nom artístic de Rigoberta Bandini, s'amaga Paula Ribó. És una de les artistes emergents més capdavanteres gràcies doncs, a temes marcats per un intens rima i també amb unes lletres, podríem dir-ho d'aquesta manera, directes, addictives i alhora trencadores. De fet, la Rigoberta ens ha acompanyat durant l'estiu amb la seva cançó Ver què passa, de l'anunci d'Estrella Damm. Ara acaba de treure nou single. És aquest que estem escoltant. Es diu Julio Iglesias, un tema que de ben segur ens acompanyarà ara durant tot l'hivern. Amb la Rigoberta arribem avui al butlletí de les 11, li pugem al Fader Dons, i al punt de les 11, Olma Giró i Xavi Toscano ens posen al dia amb els titulars més destacats de l'actualitat, i després, aquí al matí a Radio Estel, parlem de l'art del perfum amb una convidada molt especial. Fins ara. Nos morreamos con la vida y nos sangraron las encías y al en tu coche y es weekend.
deixava-ho.